som un grup de segon d'ESO de l'Escola FAC Castellà i aquí tinc els meus companys. Bona, Joel.
Bones.
Hola, Marc.
Hola.
Hola, Oriol.
Hola, bones.
Bueno, estem aquí, sabeu què és la Kings League?
Home, esclar.
Home, i tant.
Sí, sí.
Per no saber-ho.
Avui us he portat el Raúl Calàbria, l'Albert Bermúdez i l'Anna Hernández, tres integrants de la Kings League. El Raúl Calàbria és un dels directors generals de la Kings League, l'Albert Bermúdez és un càster i l'Anna Hernández és una jugadora de Rayo Barcelona.
Femení, no? Suposo, l'Anna.
Home, clar, de la Queens League.
Però la tindrem en directe o com serà?
Esclar, ara vindrà l'Anna Hernández aquí, parlarem un rato amb ella, però primer donem la benvinguda al Raúl Calàbria i a l'Albert Bermúdez.
Bona tarda, Raúl Calàbria i Albert Bermúdez. Estem molt contents que hàgiu acceptat aquesta entrevista per parlar-nos del projecte de la Kings i la Queens League. Som uns alumnes de segon d'ESO de FEDAC Castellà i com a matèria optativa del nostre centre fem una col·laboració a Ràdio Castellà. Estem molt contents de comptar amb vosaltres.
Per situar els espectadors, ens agradaria que ens expliquéssiu quina és exactament la vostra feina dins d'aquest projecte.
Comença l'Albert.
Val, doncs jo bàsicament narro i comento els partits, és a dir, la meva feina és intentar reaccionar el més ràpid a tot el que passa. No sempre puc fer-ho perquè al final no sempre tinc el cap ben a lloc, però intento reaccionar doncs, d'una manera original o explicar-ho d'una manera un pèl més graciosa o bueno, intento bàsicament narrar els partits. Al final és la meva feina.
I jo el que em dedico, bueno, jo sóc el director de continguts, que d'alguna manera sóc l'encarregat de gran part del que es veu en pantalla a través de Twitch, de YouTube, en els programes, també tot el que surt a xarxes socials. Això ho comparteixo amb altra gent, per exemple, el realitzador, que és el que s'encarrega de tot el que té a veure la imatge, també amb la gent de digital, que s'encarrega de les xarxes socials. Però d'alguna manera jo sóc el que coordino i moltes vegades pren decisions de què és el que es fa i el que no es fa, més enllà de la competició, en el sentit estricte, que també hi ha una persona que és director de competició, en aquest cas directora de competició, que s'encarrega de com funciona la Lliga, de qui ha marcat més gols, de la normativa, dels àrbitres, tot el que està fora d'això, sóc jo l'encarregat.
Abans d'iniciar aquest projecte, a què us dedicàveu?
Doncs jo sempre m'he dedicat a la ràdio i a la comunicació. M'havia dedicat a profe de secundària, de fet havia sigut tutor de primer d'ESO, això durant 3 anys, però després ja vaig veure que potser sí que me'n sortia en el món de la ràdio i de l'humor i vaig treballar al matí la mare que el va parir, a Flashback, i fins, bueno, des de fa 2 anys doncs a RAC 105, ara al matí a Codina.
Doncs jo he estat sempre periodista des dels 18 anys, de fet vaig començar a la mateixa taula on esteu ara mateix assegut. Vaig començar a fer ràdio i esports en concret a Ràdio Castellà, després també vaig fer informatius i a partir d'aquí he anat passant per altres llocs, Ràdio Sabadell, el diari El Punt, i després vaig passar a la televisió. Vaig estar uns anys a TV3, al 324, i després he fet documentals de tot tipus i últimament també havia estat treballant al programa Salvados i lo de Évole a la Sexta, que va ser just la feina que vaig tenir abans de venir a Cosmos, que és l'empresa que organitza la Kings League.
Com us va arribar a cada un de vosaltres la possibilitat de poder participar a la Kings i a la Queens League?
Jo, doncs, igual que els jugadors, doncs, hi va haver un càsting i m'hi vaig presentar i bueno, doncs, hi havia dues proves i sembla ser que precisament al Raúl doncs, li hauria agradar bastant.
Ho va fer molt bé. A més, era una prova molt curiosa perquè li vam enviar un partit en el que no passava absolutament res, que quedava 0-0. Era un partit d'absoluts aficionats, que no sé ni d'on havia sortit aquell vídeo.
Doncs intentava...
Una absoluta tortura, oi, Albert?
Era una tortura de mitja hora que jo havia de comentar i jo crec que al minut 2 de comentar ja me'n vaig adonar del que havien fet, que era enviar-me el pitjor partit de futbol possible i llavors ja em vaig començar a fer el tonto, bàsicament. O sigui, més que comentar em vaig dedicar a qualsevol altra cosa que narrar el partit.
Clar, nosaltres el que buscàvem és... segurament és més fàcil comentar un partit d'una final de Champions amb el Messi, on passen moltíssimes coses, però aquí el que buscàvem és veure els recursos que podia tenir l'Albert i els altres candidats a ser narradors o càsters de la Kings League. I en aquest sentit, doncs, l'Albert, com és un tio amb recursos i habilidós i amb facilitat de paraula i d'idees, doncs ho va fer molt bé perquè va aguantar aquella mitja hora de partit infumable i ho va fer molt bé. I jo vaig entrar perquè ja estava a Cosmos, estava treballant a un... Cosmos és l'empresa del Gerard Piqué, que es dedica a moltíssimes coses, entre elles també a la producció audiovisual. Jo vaig entrar aquí com a director de continguts de Cosmos Studios, que és la productora audiovisual de Cosmos. I al cap de gairebé un any va sortir el projecte de Kings League, em van demanar que m'incorporés també com a director de continguts de la Kings League, i això va ser el novembre i fins ara.
I què s'ha significat per a vosaltres a nivell personal i professional poder formar part del projecte?
Bueno, per mi, bàsicament és que, clar, és com tenir una segona feina totalment diferent de la que tinc entre setmana, perquè entre setmana al final em dedico a un altre tipus de programa on potser no faig tants esports, o potser jo sempre m'havia quedat l'espineta de fer alguna cosa d'esports i passar-m'ho molt bé, i m'ho estic passant de conya. Vull dir que per mi també és com aconseguir una cosa nova, una cosa que no havia aconseguit fins ara i que sempre havia lluitat molt per tenir-la, i doncs, bueno, per fi haver-ho aconseguit, doncs per mi és això, és algú de recompensa, un esforç o una vida plena d'esforç, i m'ho estic passant de conya. I la veritat és que doncs això, doncs, no és només poder-se guanyar la vida d'això, sinó també passar-s'ho molt bé mentre ho fas.
En el meu cas ha significat una bona quantitat de cabells blancs a la part d'aquí de darrere, perquè està sent una feina molt estressant, però a la vegada també molt... Digues?
No, que és estressant, sí.
Però a la vegada molt satisfactòria. Jo sempre explico que hi ha una cosa que pot semblar una tonteria, però que de cop i volta estiguis al metro i estiguis escoltant que al seient del costat o de dos seients més cap allà hi ha un grup de gent que està parlant de la Kings League, que és una feina que estàs fent tu i que t'està costant tant, però que està arribant molt a la gent, doncs és molt satisfactori. D'alguna manera, doncs, et reconcilia amb la feina que fas cada dia, que és dura, que és molt estressant, perquè cada dia passen coses noves i t'has d'esforçar també per contínuament sorprendre el públic, que no sempre és fàcil. I sí, doncs, molts cabells blancs, però també moltes satisfaccions.
Vale. I quina creieu que ha estat la clau de l'èxit que heu tingut?
Que tota l'estona estan passant coses noves i que agafes dos mons que són totalment famosos, com un és el món del futbol, que fa 100 anys que funciona i que fa 100 anys que és gairebé el centre de moltíssima gent, i alhora doncs, un món nou que ha nascut des de fa uns anys, que és el món dels streamers i el món d'unes certes personalitats que vosaltres segur que sou i ja éreu seguidors d'alguns d'ells ja abans de la Kings League. Doncs clar, si aconsegueixes ajuntar dos mons tan xulos i fer que quedin bé, doncs jo crec que és èxit assegurat, és que funciona segur.
Jo crec que és aquesta fórmula, i sobretot que sigui una fórmula tan senzilla i tan bàsica. És una idea que, si et poses a analitzar-la, no té res de l'altre món. No, no és una cosa tan complicada. És anem a posar a jugar a futbol uns jugadors que són amateurs, però que són bons també, i els juntarem amb aquest univers de creadors de continguts i de streamers, no? En realitat no és res de l'altre món, no és una superfórmula que hagis descobert aquí, cap medicina ni res de tot plegat, però moltes vegades la idea més senzilla o que sembla menys complexa, per aquesta simplicitat, és la que connecta més amb la gent.
Raül, quines són les principals funcions que tenen la Kings i la Queens League com a empresa?
Perdona, pots repetir la pregunta?
Quines són les principals funcions que tenen la Kings League com a empresa?
Funcions? L'empresa o jo dins de la Queens League? És que no entenc molt bé la pregunta.
Funcions com a empresa.
Bueno, les funcions és, bàsicament, és un contingut audiovisual, és un producte audiovisual que tu saps que cada dissabte i diumenge, dissabte la Queens i diumenge la Kings, i també els divendres i dilluns que fem programes a plató, obres un canal, que en aquest cas és Twitch, però també YouTube i TikTok, i intentes connectar amb la gent. La funció és entretenir, perquè al final l'audiovisual té diferents facetes. Una pot ser informar, però l'altra, i en aquí entren pues, les notícies, o etc. Però també entretenir, nosaltres ens dediquem a entretenir. El nostre producte no és que fem una lliga de futbol i que la gent es pot apuntar a la lliga de futbol, sinó que aquesta lliga després tu la veus a casa teva i la pots disfrutar més o menys.
Raül, ens podries explicar com és el dia a dia gestionar una part de l'empresa de la Kings i de la Kings League? Ai, de la Queens, sisplau. Sabem que hi ha tanta gent que juga i també que és un programa tan vist, ha de ser molt complicat, no?
Sí, és molt complicat, sobretot perquè implica moltíssimes persones. Els jugadors, a més, no són jugadors que venen i s'apunten i juguen, sinó que tenen contracte directe amb Cosmos, per tant, amb la competició. I, per tant, depenen de nosaltres, no? La gestió dels jugadors és difícil i complicada, també. La gestió d'organitzar la competició, els horaris, també les noves regles. Sabeu que contínuament estan canviant les normatives, entren cartes, entre tot plegat. Aquest cap de setmana, per exemple, ens hem trobat amb la notícia que ve a jugar Andrea Pirlo, que és un exjugador, campió del món, i hem de reaccionar molt ràpidament per crear un contingut, per crear show al voltant de tot això i que no sigui simplement que Andrea Pirlo ve a jugar a la Kings League, sinó que, a més, ho fem divertit i ho fem entretingut. El dia a dia és complicat perquè és sempre molt canviant. Té una part que és habitual, que és sempre estable, però també hi ha moltes novetats permanentment. I si no les tenim, les novetats ens les hem d'inventar, perquè al final, dins de l'entorn d'internet, de la televisió també, però d'internet encara molt més, tens tanta competència amb tants productes tan entretinguts que si no estàs sempre innovant és difícil que retenir l'atenció. En el nostre cas, crec que tenim l'avantatge de que al final de tot sí que és futbol i això connecta moltíssim amb la gent, però a més sempre hem de fer alguna cosa més perquè la gent segueixi connectant.
I Raül, com supervises la feina que realitzen els treballadors que formen el teu equip?
Doncs no sempre la superviso. Com que generem tant volum de contingut, jo no tinc suficients hores per supervisar-ho tot i llavors aquí lo important no és tant que jo pugui controlar-ho tot com a director, com a supervisor, sinó que la meva feina és més aviat aconseguir que la gent sigui bona o captar talent suficient com perquè vagin sols. Jo amb l'Albert, per exemple, o amb el Sergio, amb el Gonzalo, que són els càsters, doncs pràcticament tenim una reunió de 10 minuts abans de la retransmissió perquè sé que tenen les habilitats i el talent per fer-ho bé. De tant en tant puc donar alguna pista o alguna cosa que em pot semblar millor o pitjor, però ells tiren sols. I igual que ells, la resta de la gent. Tenim una cap de digital que és prou bona com per tirar sola. Això és molt important a l'hora de portar equips. No voler-ho controlar tot, sinó confiar en la gent i sobretot que aquesta gent sigui bona com perquè siguin suficientment autònoms i que no hagi de passar tot per mi, evidentment. Si no, no donaria l'abast.
I, Raül, és difícil combinar aquesta feina actual amb altres que t'ofereixen com a periodista i creador?
Sí, de fet és la meva única i exclusiva feina. Moltes setmanes treballo de dilluns a diumenge i totes les altres feines que em puguin oferir no les puc agafar i tampoc les vull agafar perquè estic molt, molt, molt centrat ara en aquest projecte que acaba d'arrencar pràcticament, portem 3-4 mesos i esperem que amb tota aquesta dedicació al 100% doncs, pugui créixer i continuar i duri molts anys i sigui el meu projecte i no n'hagi d'agafar cap altre.
Albert, quina diferència hi ha entre ser un càster de la Kings League o com pot ser d'un partit normal com la Lliga? I es podria combinar les dues feines, una amb l'altra?
Bueno, una mica ho faig, perquè també estic fent de comentarista a diversos partits de futbol de RAC1 i, clar, no és el mateix narrar un esport que tota l'estona va i ve, com és el de la Kings League, perquè cada 2x3 hi ha ocasions i com que juguen futbol 7, el camp és més petit, per tant, tota l'estona van i vinga, per tant, has d'estar atent tota l'estona que no pas, per exemple, quan hi ha futbol, doncs hi ha moments en què el partit està un pèl més parat i, per tant, has d'analitzar una mica més el que passa, es donen en converses que estan una mica a part. En canvi, és que a la Kings League tot funciona molt ràpid i els partits, vull dir, són partits de 40 minuts en què hi poden haver 10, 12 gols perfectament. I, per tant, hi ha molts partits que, com aquell qui diu, es narren sols, només que expliquis el que està passant. En canvi, és impossible que en 90 minuts de futbol hi hagi tantíssimes ocasions cada 2x3. Això passa en un de cada X partits, en un de cada molts partits. Per tant, tu a la Kings League, per exemple, jo a la Kings League no puc estar assegut perquè el meu cervell no és prou ràpid com per estar assegut i narrar a la vegada amb rapidesa. M'he de posar dret i m'he d'estar forçant tota l'estona a anar ràpid, a parlar amb més velocitat i jo ho trobo més difícil que no pas al futbol, perquè al final del futbol, doncs això, tu tens més temps, et pares a dir, hòstia, doncs mireu aquest jugador el que acaba de fer, veus una repetició amb més tranquil·litat, allà no, però alhora és futbol i clar, en moltes coses sí que s'hi assemblen, vull dir, al final els gols entren a la porteria igual a un lloc que a l'altre, l'únic que un esport és més ràpid.
Albert, normalment després de cada jornada et quedes afònic? És estressant el teu tipus de feina?
Normalment després de cada jornada estic afònic. De fet, de dilluns a dimecres normalment gasto bastantes pastilles de la veu, bastantes lidocaïnes i coses per l'estil. I l'altra pregunta era, perdona?
Que si el teu tipus de feina és estressant.
Bueno, però és el que diu el Raül també. És un estrès que és gratificant. És a dir, mentre sigui un estrès que no et fa estar, entre cometes, malalt o que no t'hi juga la salut mental, que no et fa estar trist o que no et supera, és un estrès divertidíssim perquè llavors quan ho has aconseguit és encara millor.
Imaginem que caldrà buscar novetats per a la nova temporada de la Kings i la Queens League. Tu, Raül, ets un dels encarregats de pensar nous projectes i idees?
Soc un d'ells, però no sóc l'únic. La gràcia és que som un equip ampli i que tothom està proposant i generant idees. I és més, tenim sobretot un president, que és el Gerard Piqué, que sempre ho explico perquè és de rebut explicar-ho, que no és simplement honorífic, està permanentment pensant idees i proposant-les, les cartes, les noves normatives. A més, ell, que ha estat tants anys professional del futbol, coneix molt el joc. I, de fet, tot parteix de la seva idea de què podem fer del futbol tradicional, com podem millorar-lo perquè sigui més entretingut. I a partir d'aquí, pues, és que ens arriben idees de totes bandes. També és gratificant això perquè el mail el tenim ple permanentment de gent que segueix la competició i que ens proposa idees. Algunes són més bones, altres són més dolentes o molt dolentes i després pues, intentes fer una mica pescar el que et sembla bé i descartar el que no et sembla tan bé. I després, sí, per part meva, pues és una de les meves feines de pensar com podem fer cada vegada més entretingut això, quines idees podem tenir, com fer-ho més proper. Llegim molt tot el que es comenta a xarxes socials perquè ens agrada saber l'opinió del públic, perquè al final és una mica la nostra raó de ser. Això ho fem per la gent i, de fet, fem que la gent voti a les xarxes les noves normatives, el millor jugador, etc. No? Vull dir que al final, moltes vegades el creatiu té aquest problema de he d'inventar-me coses i no tinc idees. En aquest cas, el flux d'idees és constant i ve de tots els cantons.
I ja per acabar, penseu que la Queens i la Kings League fan perdre aficionats al futbol professional?
Jo crec que no. Vull dir, per mi la Kings League és una altra de les coses que estan al mig de tota la competència que hi ha. Vull dir, molta gent que sempre ens diu, hòstia, la Kings League competeix amb el futbol. Bueno, la Kings League també competeix amb qualsevol cosa que es faci en aquella hora. És a dir, competeixes alhora amb el Twitch de Auronplay, si és que està fent coses en aquell mateix moment, competeixes amb tots els programes que es puguin estar fent en aquell moment, però jo no crec que competeixis amb el futbol i que hagis vingut a treure-li gent a ningú. Vull dir, al final tu has tingut una idea, has creat un projecte i no tens per què haver d'anar contra ningú. Jo crec que és una cosa més que, si a tu t'agrada el futbol, doncs és perfectament compatible que t'agradi un partit de primera divisió o de segona, com que t'agradi un partit de Champions, com que t'agradi un partit de la Kings League.
Jo crec que la principal competència per la, per exemple, la Lliga de Futbol Professional és la pròpia Lliga de Futbol Professional. I em refereixo a que jo, per exemple, avui en dia, si el meu fill vol veure futbol, o em subscric a una plataforma de pagament, i a més, una plataforma cara, o li poso la Kings League. I el meu fill, que té 7 anys, a part de perquè el seu pare treballa a la Kings League, però està connectant amb la Kings League perquè és en obert. Llavors, si anem a un futbol professional en el que les entrades valen 60, 70, 80 euros i, a més, per veure qualsevol partit des de casa, has de pagar, pues, és més restrictiu. I la gent, pues, més jove o els nens petits, si el seu pare no està subscrit a Movistar o a DAZN o tot això, doncs no té accés. I, en canvi, a Twitch i YouTube, que és obert i gratuït, doncs sí que té accés. Per tant, d'aquí uns anys pot ser que una nova generació hagi connectat més amb la Kings League, la Queens League, o amb altres continguts que són gratuïts, com poden ser l'Ibai, el Gref o tots aquests que fan també altres continguts. Llavors, en aquest sentit, nosaltres no som una competència. És la Lliga de Futbol Professional serà el que vulgui ser i el que vulgui exprimar l'economia dels espectadors.
Bé, moltes gràcies per l'entrevista que ens heu concedit. Hem pogut conèixer de primera mà moltes curiositats que teníem sobre la Queens i la Kings League. I molta sort en el projecte.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Tarda en Hernández, quan vam saber que una castellarenca participava a la Queens League, ens va fer molta gràcia i per això vam contactar-te per Instagram per demostrar-te si podríem... per demanar-te si podríem fer-te una entrevista. Moltes gràcies per acceptar seguida. Tenim unes quantes preguntes per tu.
Quan va començar la Queens League, tu esperaves que fossis de les primeres escollides?
La veritat és que no. Em vaig presentar perquè, bueno, un parell de persones em van dir que, bueno, que pengés el vídeo, que em involucrés una mica en el món. Però em vaig presentar i el draft, el dia del draft just, estava jo amb molts, molts nervis de que jo em pensava que ni m'agafarien, i menys la primera, òbviament.
Et va costar, bueno, us va costar a tu i a les del teu equip adaptar-vos a estar juntes, els entrenaments i tot?
La veritat és que som, jo crec, que el millor equip que s'ha adaptat. O sigui, tant a nivell de futbol com de persones, ens hem adaptat moltíssim totes a totes.
I ens podries explicar com és el teu dia a dia?
El meu dia a dia, bueno, al final pel matí treballo, normal i corrent. També hi ha dies que no treballo i estudio. I a partir del migdia és dinar, descansar una mica. Per les tardes els entrenos, si hi ha directes, directes. Si em truquen que haig de fer entrevistes, entrevistes. I més o menys, és bueno, com vosaltres suposo que també estudieu, jugueu. És una mica similar a tots vosaltres.
És fàcil combinar la dedicació de la Queens League amb altres feines?
Depèn de la feina que vulguis fer o el treball que vulguis fer, no? Perquè suposo que, com sabeu, a la Queens tu tens uns horaris, has de ser una persona una mica comprometida, que puguis estar, que de tot. I hi ha vegades que a la feina et diuen... Pues, aquest dissabte treballes. No, aquest dissabte tinc partit. O sigui, és una mica complicat.
I per què vas deixar el futbol professional?
Bueno, al principi jo estava jugant a l'Espanyol i em van fitxar a l'Inter de Milán, vaig marxar a Itàlia i una vegada que estava allà, la veritat és que se'm va complicar moltíssim el món del futbol. Al final estava allà sola, trobava a faltar els meus pares, els meus amics... I crec que va ser com la decisió detonant de decidir frenar, de calmar-me. No volia deixar-ho completament, o sigui, sí que és veritat que volia deixar un temps, una mica de pausa i tornar, però bueno, al final, entre una cosa i altra, ho vaig deixar.
És molt diferent ser jugador de futbol professional o jugador a la Queens League? Què t'ha portat de diferent aquest nou projecte?
És molt diferent, bueno, a nivell també una mica de gent, d'streamers, de gent famosa. I això per aquest, o sigui, per aquest tema és molt diferent. A l'hora de tema d'entrenos, partits i de més, sí que és veritat que no es pot comparar. Jo, per exemple, a l'Espanyol era entrenava al matí, entrenava a la tarda, si no tenia sessió de vídeo, dissabtes al matí entrenava, o sigui, al final això ho pots combinar amb el teu treball, amb els teus estudis, amb la teva vida en general, i un futbol professional és dedicar-te al futbol i ja està. És que no tens temps a res més.
Si es fa el segon split de la Queens, t'agradaria seguir participant en el mateix equip que estàs ara o voldries que et fitxés un altre?
Jo personalment m'agradaria quedar-me on estic, però perquè, bueno, perquè pel que he dit abans també, som nenes que no ens coneixíem, ens hem adaptat molt, molt, molt cadascuna a nosaltres. El nostre president és dels millors, o sigui, ve a tots els entrenos, als partits, està molt implicat. I a mi aquest grup m'agradaria seguir l'any que ve. Bueno, el segon split, que serà l'any que ve, però tampoc es pot decidir, o sigui que no ho sé.
I a tu, si no t'hagués agafat el Rayo de Barcelona, per quin equip t'hagués escollit?
Hòstia, complicada, eh? Sí que és veritat que tenia molt en ment Cunitas, l'equip del Cun, perquè bueno, hi ha moltes amigues meves a aquest equip i m'hagués agradat bastant, igual que a l'equip de Los Troncos. També hi ha unes quantes amigues meves i m'agradaria també haver estat allà. Però la veritat és que estic contenta amb el meu equip, no el canvio per res.
I bueno, què sent estar com a màxim assistent al primer equip de la Lliga de la Queens League?
Això, bueno, és una mica... Sí que és veritat que són nervis, perquè al final ho penja molta gent, ho veu molta gent, t'escriu molta gent, i això sí que és veritat que com a persona et fa creure't i et fa dir, hòstia, pues, estic donant la talla potser, però bueno, això pot canviar d'un cap de setmana a un altre, la veritat, o sigui que no ens farem moltes il·lusions pel moment.
I en el futbol professional, si t'haguessin donat a elegir un equip, en quin voldries haver estat?
Uf, complicat, eh? En principi, jo sempre he dit o Real Madrid o Atlético Madrid.
¿Te lo has preguntado algo?
No sé, ja, yo lo has dicho. No tinc preguntes.
Bueno, sabem que vas començar aquí a Castellà jugant com a jugadora de futbol base, i després vas passar al Sabadell i després ja vas passar a l'Espanyol i a equips més d'èlit. Què se sent aquest canvi tan de nivell?
És bastant gran. O sigui, del principi del Castellà al Sabadell tampoc es nota molt. Bueno, tu ho sabràs. No, sí, sí. No és un gran canvi, al final. Però sí, quan passes d'un Sabadell a un Espanyol, que és un club que és gran, que és molta més competència, sí que ho notes moltíssim més. Però moltíssim. Però pel que deia, pels entrenos, pel compromís, per tot, una mica. I perquè està lluny, també.
I en aquest primer split de la Queens League, t'agradaria, quants gols t'agradaria marcar? O si t'agradaria guanyar algun premi MVP?
En principi, tema gols, no, mai m'ha preocupat. Sempre, no sé per què, però sempre he sigut una noia més assistent que no de fer gol. I, home, l'MVP sí. Algun dia, clar, que m'agradaria rebre'l. Algun partit sí. Seria... Bueno, al final és... Suposo que totes les jugadores ho volen.
I què opines sobre que al futbol femení no se li doni tant valor com al masculí?
Bueno, això ja és un tema una mica més complicat. Sí que, al final, el que es veu des de fora és el que es veu. O sigui, són nois, molt... O sigui, tu vas a una casa... I si estàs jugant al Barça masculí o si estàs jugant al Barça femení, et trobaràs més gent veient el masculí que el femení. Al final, això és un tema també de la societat, que no li... Bueno, és com que no li donen valor a aquest nivell, llavors això fa també que el món del futbol femení sigui més curt, sigui més baix de temes salaris... Però al final és un tema de societat, eh? Si la gent no ho veu, si les entrades a vegades s'han de regalar perquè s'omplin els camps... Això és... Per mi és una merda, eh? Jo és una merda, però al final és la realitat. Tampoc podem obligar a ningú. O sigui, a ti, jo ara vinc i et dic, té una entrada del Barça contra el Chelsea de masculí i una entrada del Barça contra el Chelsea de femení. On aniràs?
Depèn. A veure, és la final de la Champions de la femenina. Ni mai havia vist un partit.
Vale, però si jo et poso les dues entrades aquí ara mateix, quina agafes?
Perquè així, així a la... A lo suelto, jo crec que...
A lo suelto i el femení.
Masculí.
Ai, el masculí.
Sí,
perquè
vista.
Molta gent es pensa que el futbol és per nois.
Això també és un tema que és un gran problema. Perquè hi ha moltes noies que són molt bones i potser no estan tan valorades com un noi que al final juga el millor aquí al Rubí. Bueno, és el tema, per exemple, d'Ecar Álvaro, sí, de la Kings. Ecar Álvaro juga al Rubí. És un noi que tu el vas a veure al partit, vale, sí, és molt bo, però tu el veus un partit del Rubí i tu el veus a la Kings i és que ni punt de comparació. Ni punt de comparació. Però bueno.
Nosaltres fa un temps vam fer uns partits així en el que, bueno, ens van dir uns alumnes de tercer de l'ESO que jugàvem, era com una Kings League així fàcil, però que si les noies marcaven un gol comptava com doble. Així ens incitàvem més a que juguessin.
Bueno, és una de les... Potser per vosaltres és una cosa de dir... bueno, la típica frase de... M'ha marcat una niña, que es diu molt aquesta frase, o que us fiqueu entre vosaltres de... La niña. Sí que està bé, perquè potser marquen elles i aneu 2-0 i vosaltres heu de ficar 3 per remuntar, però també ho veig per una part de dir... Li estan donant a elles un avantatge... que potser la poden demostrar sense que valgui doble ni sense que res. Bueno, no sé.
I què ha estat per tu, per la teva vida social, això de repent anar a la Kings League i ser tan coneguda i tot això?
Ha sigut una mica caos, la veritat. O sigui, jo al principi, el dia del draft, bueno, tots teniu Insta, el Twitter, les reds. Al principi, el dia del draft, va ser una mica, bueno... Va començar a moure's molt a l'Insta. Vaig passar bastant del mòbil perquè era una bogeria el WhatsApp, a l'Insta, tot. Però haig de dir que del draft, a comparació de començar els partits, va ser... O sigui, el dia del primer partit, just acaba el partit, jo vaig sortir del Cupra i potser, sense o sigui, no menteixo, potser m'havien començat a seguir més de 400 persones. En una hora, de sortir del partit i en una hora. Igual que ahir, Martí Esposito va penjar una foto meva i a través de la foto que jo vaig repenjar d'ell, també una bogeria, molta. Al final, el tema de les xarxes socials és una mica... Jo no faig cas, però no faig cas perquè al final, si jo, per exemple, a vosaltres, avui us he dit que sí i que venia, que feia l'entrevista, però és que d'escoles com vosaltres m'han obert moltíssimes. Jo he vingut aquí perquè sóc de castellà, jo sóc de castellà i, òbviament, jo volia venir. Però això, el tema entrevistes, temes de directes, tema... mil missatges.
Ja, és que aquí a castellà, que una castellarenca jugui a la Kings League, un torneig, bueno, una lliga tan coneguda, va ser com molt sorpresa. Molta gent es va sorprendre a mi quan m'ho van dir, perquè tu vas ser la meva monitora del campus, sí. I a mi quan m'ho van dir, doncs jo també vaig quedar molt sorprès i...
Sí, nosaltres fent el treball vam dir, i si convidem a l'Anna, i com que és d'aquí castellà, potser la podem portar.
Clar, i sí. Tu a castellà et notes diferent o et notes igual com si tinguessis, jo què sé, 16 anys?
No és igual. No és igual, i ara des que he començat la Queens sí que és veritat que, bueno, tu saps que jo sempre anava pel camp i anava a veure partits, ara és anar al camp i és que és una bogeria. O sigui, que si les nenes venen fotos, que si els nens fotos, que si... Bueno, són mil històries. Ara al camp el trepitjo de miracle i per veure potser un partit i a la grada de tot. Si no, ni això.
I de la Queens League, a tu t'agradaria que fessin partits mixtes?
És un tema que l'hem parlat, allà a la Queens. Sí que potser, perquè als entrenos, a vegades hem fet partit i com entrenem nosaltres a la mateixa hora que el Rayo masculí, sí que a vegades ens, bueno, fem equips i juguem partits entre nosaltres. Sí, m'agradaria, sí i no, perquè no és el mateix que jo... faci un cos amb una nena de la meva edat,
clar,
que em vingui un nen així, i al final el cos tampoc és el mateix, ni el cos, ni la velocitat, ni... Llavors, és un, per una part sí, perquè seria emocionant i seria guai també, però per altra part crec que podríem sortir bastant lesionades, o ells o nosaltres, i tampoc seria el millor, la veritat.
Si es fessi com a la Kings, que es van al Camp Nou i això per fer la Final Four, a tu t'agradaria anar, encara que no sigui al Camp Nou, o sigui, no sé, per exemple, al Santiago Bernabéu i allà fer-ho? T'agradaria arribar a ser un dels quatre equips finalistes?
M'agradaria, bueno, m'encantaria. La veritat és que sí. Sí que s'ha de dir que aquest any la final no serà al Camp Nou, perquè el Camp Nou comença les obres i estarà tancat. Però bueno, no has anat mal encaminat amb la segona teva opció. O sigui que ja vas ben encaminat una mica. No se sap 100%, però bueno, jo, per exemple, que sóc del Madrid, si faig una final al Santiago Bernabéu, doncs per mi estaria encantada.
Dintre de l'empresa la Kings League i de la Queens League, tu creus que li donen més importància a la Kings que a la Queens per el simple fet de ser homes?
No. No, no, no. La veritat és que des d'un principi que Piqué va anunciar que es faria la Queens i tot, tant els nois com les noies els tracten de la mateixa manera, tenen el mateix show, les mateixes, o sigui, la roba igual, que si regalen mitjons, que si regalen botes, que si... Tot és al mateix nivell. I això sí que està ben valorat, perquè el Piqué ho va dir des d'un principi, que es faria tot amb igualtat, i de moment està tot sent igualtat.
I creus que hi ha un bon nivell d'arbitratge a la Kings i a la Queens League?
A la Kings, bueno, tampoc he vist
després del que vaig veure de la pilota, que li va treure una groga...
El penalti.
Per...
Sí. I del penalti a la puntera. Sí, sí.
No, la veritat és que portem les quatre jornades que hem jugat, les àrbitres, almenys jo parlo de la Queens, bastant fluixetes, bastant. Però al final és, bueno, el Piqué també el cap de setmana que va ser, no sé si va ser la segona jornada o la tercera, que jugàvem nosaltres contra Cunitas, que va ser un partit de polèmica, de que van expulsar les dues porteres d'elles, bueno, va ser un show, i Piqué ja estava, o sigui, estava enfadat perquè al final, igual que nosaltres ens hem d'aprendre les normes per saber jugar, a l'hora de que sona l'alarma, de la carta, de qualsevol cosa, el que no pot ser és que arribi un àrbitre i jo, per exemple, escolto una alarma i dic, què passa? Jo, perquè no m'entero de res. I que ni la, o sigui, l'àrbitre ni idea tenia. O sigui, tot consultant, tot... Llavors, sí que... Bueno, aquell àrbitre, en principi, no ha tornat a arbitrar. Ha estat fora. Però sí que podria ser una mica millor el tema d'arbitratge, perquè és tot molt caòtic, això sí.
Si deixessis de ser jugadora, bueno, t'agradaria ser, no sé, entrenadora o si et deixessin l'oportunitat de ser presidenta d'algun equip, com es diria i com seria?
Ostres, però no ho sé. Entrenadora sí que he sigut fins ara, i ara ho he deixat perquè també començava la Queens i tot i no en tenia temps, però era entrenadora d'aquí del poble, de les nenes. Ostres, si jo tingués que fer un equip, no tinc ni idea, com el diria. Aquí m'has pillat. No tinc ni idea.
Doncs moltes gràcies, Anna. Ja seguirem la teva trajectòria i a veure si també aconseguim alguna cosa com tu.
Espero. Vale, doncs moltes gràcies.
A tu.
Adéu.
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 Doncs fins aquí ha acabat el programa. Us ha agradat?
Esclar, sí, ha estat molt divertit.
Molt divertit.
Això de les entrevistes, sobretot amb l'Albert Bermúdez, amb el Raúl Calàbria i l'Anna Hernández, que l'hem tingut aquí presencialment.
Sí, no m'esperava gens.
De veritat, ha sigut molt, molt interessant tot. M'ha agradat bastant, se m'ha passat volant el temps i doncs, bueno, ha estat molt divertit.
Doncs fins aquí ha arribat i bueno, fins aviat. Adéu.
Moltes gràcies.
Adéu, moltes gràcies, Ràdio Castellà.